Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts a la Revolució. L'escriptor Oscar Wilde va deixar dita una frase molt interessant. De fet, en va deixar dites moltes, però aquesta ens agrada especialment. Sigues tu mateix, tota la resta ja estan ocupats. A la Revolució volem ser nosaltres mateixos i ho fem des de fa 7 temporades, que no està gens malament, modèstia a part, i som nosaltres mateixos per motius com els 4 que avui us donem a conèixer perquè us quedeu aquí els pròxims 55-53 minuts.
A la trinxera, a la que vam créixer plegats.
Motiu número 1, entrevistarem una de les grans actrius del nostre país. La vam conèixer tots i bé i encantats al Porca Misèria i des d'aleshores no ha parat. Avui amb nosaltres, Anna Seun.
Una sortida entre mitges veritats.
Motiu número 2, entrevistarem una investigadora top, Núria Oliva, que està deixant-s'hi la pell per vèncer una malaltia que afecta milions de persones, l'artrosi. Motiu número 3, amb l'expert digital Jordi Camós, conversarem sobre una qüestió molt preocupant, l'addicció a les pantalles. Què podem fer per combatre-la? Motiu número 4. Acabarem el programa coneixent un projecte emprenedor espectacular. Aposta per recuperar l'enorme quantitat de roba que llancem diàriament per crear moda i per tornar a donar-li vida. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos! Avui rebem el programa l'actriu Anna Seun. Fins fa no res l'hem pogut veure. De fet, acaba demà a la sala Villarroel a l'obra Cos de Vida. L'Anna és una actriu a qui durant 20 anys hem vist sovint a la tele i al teatre. És una actriu que faci comèdia, faci drama, desprèn un magnetisme que arriba als espectadors i les virtuts arriben a la platea i traspassen les pantalles. En soc testimoni perquè dimarts passat vaig poder veure aquest tros d'espectacle Cos de la Vida i em va semblar absolutament excepcional tot, Anna. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
T'ho deia quan entraves, eh? No sé, és que vaig sortir... Feia molt temps que no sortia tan satisfet en tots els sentits d'una obra de teatre.
Quina llàstima, no haguessis vingut més aviat. Ostres, només ens queda un dia. Sí, bueno. No, la veritat és que és un text preciós. Ha sigut un gust fer-lo, interpretar-lo i molta pena d'acabar tan aviat i que...
Això és una cosa que passa sovint. Coi, parles amb actors i actrius i tots diuen... Bueno, tots, d'alguna manera acaba passant el mateix. Dura poc, encara que funcioni. Feu gira per això, no?
Sí, farem gira a la tardor. Tindrem 20 llargs. Vull dir que anem bastant pel territori i... Sí.
A més, amb tota la feinada que significa aixecar una obra de teatre en tots els sentits. Des que algú diu, mira aquest text. Ah, sí, no, fins que s'acaba fent... Poden passar anys,
feinada,
feines aquí...
Buscar equips, buscar pressupost, buscar qui coprodueix, perquè a vegades amb una productora petita necessita un aliat per aixecar un projecte així.
Absolutament. Paper complicat, el de tothom, però el teu especialment, d'entrada perquè només pots moure el cap.
Sí.
Això
jo ja intuïa que seria una mica bastant repte, no? Però ha sigut molt, molt gratificant. La veritat és que al final estem parlant que el meu personatge, que no m'ho has explicat gaire, és tetraplègic.
Jo i te'n vas, cap problema.
No, ho dic perquè la dama està parlant d'un personatge que faig, que és l'Ani.
He tingut un accident
fa 6 mesos i ha quedat tetraplègic, exacte. Amb el Pau i juntament amb la resta de l'equip vam contactar amb l'Institut Goodman, que aquí ens van ajudar molt, ens van assessorar, ens vam entrevistar amb psicòlegs d'allà, amb pacients d'allà, i realment ens vam apropar molt al seu dia a dia, a les seves inquietuds, els seus, bueno, els seus problemes de més íntims, no? A vegades també ens donaven llibertat de dir pregunteu-nos, perquè sabíem que l'obra tracta molts temes d'aquests. És a dir, no només de ser cuidat, sinó de què significa que et cuidin, no? I, mm-hmm. I això, en la teva autoestima, què suposa, no? Ens ensenyen de petits a ser independents i a ser autònoms i no necessitar de ningú. I aquesta obra, precisament, et parla de que en realitat és tot el contrari. I no sempre són les persones que aparentment tenen més necessitats físiques, sinó les que acompanyen, a vegades són les que més necessiten, no?, d'aquest suport. I amb això ens va obrir un ventall molt, molt interessant a l'hora d'interpretar aquests papers, tant el Pau Roca com el meu. I sí, en el fons, la ràbia que porta, perquè és un estadi molt inicial, el de l'Ani.
Clar, aquesta, clar. Sis mesos ràbia és acabat de passar,
exacte,
literalment. O sigui, no?
T'estàs resituant, tens un... I a mi la impotència de no moure'm i canalitzar tota la interpretació i tota l'expressió a través de la veu, de la mirada i bàsicament de l'expressió facial...
Sí.
També m'ha ajudat molt a concretar una interpretació molt, molt més minimalista, molt més precisa. No? A vegades se'ns en van moltes coses amb les mans, que dius, no cal fer tantes coses, i a vegades no, només anant directe al que vols dir i ben incisiu, i el text amb això ajuda molt, perquè és un text molt, molt ben escrit, molt ben construït, amb tocs d'humor, amb... Bueno, no sé, estem
sí,
molt contents.
En aquest sentit, hi ha un equilibri perfecte entre el drama que hi ha al darrere, perquè hi ha drama. A més, tu tens l'accident quan t'estàs separant del teu marit,
sí,
bueno, el teu personatge, sí. Que això també genera un conflicte posterior, sí, amb el qual no podem entrar gaire. També parla molt d'aquestes relacions desiguals que hi ha quan hi ha discapacitats, no? Que no sempre són del discapacitat cap a la persona que l'està cuidant. De vegades també pot ser a l'inrevés, perquè generen, sí, situacions conflictives. Que també és un altre motiu del text. Un text, per cert, que té un premi Pulitzer, vull dir que no estem parlant de qualsevol cosa.
De qualsevol cosa, no, van saber-lo triar. I la veritat és que la Martina Mayó, que és l'escriptora, en algunes entrevistes diu, bueno, clar, ara, després d'això, vés i fes-ne un altre de text, no?
Clar.
Vull dir, amb el que això suposa, la pressió que comporta, dir, bueno, ara, perquè és, bueno, és... Un premi també és un reconeixement, però també és una pressió pel que faràs posteriorment, no? De
no
si
sé, no
m'ha passat
mai.
Nivell,
no m'ha passat mai.
Doncs
a veure. Dic jo que no m'ha passat mai. No ho sé, ja m'agradaria que em passés. Tu sí que t'ha passat, això.
A mi m'ha passat fa poc, i estic molt contenta. Clar. Sí, un parell de premis molt, molt, molt macos.
Clar.
I, sí, sí, i bueno... No, al final sempre intentes estar a l'alçada d'on ho has deixat, no anar cap avall. Però vaja, si em desvio ja m'avisareu.
Abans has parlat que la Fundació Goodman us va ajudar a preparar alguns aspectes dels personatges i ara estàs parlant de l'autora, que has llegit entrevistes. Jo no sé fins a quin punt, per exemple, llegir entrevistes de l'autora de l'espectacle forma part de la preparació que fas tu quan t'apropies o quan t'aproximes a una obra de teatre, o en aquest cas puntual ha estat així?
No, sí, sempre és interessant, perquè al final és fer una mica el xafarder. Mm. I el Pau Carrió... El director es va empapar molt d'aquestes entrevistes d'ella i té molt d'autobiogràfic tots els seus personatges, no? Cada un d'ells, si més no, sobretot l'Edi i la Jess, que uh-huh. són els personatges que fan el Julio Manrique i la Catherine Mancova, tenen molt d'aquesta cosa autobiogràfica. El personatge de la Jess, bàsicament, perquè ella... era immigrant, és immigrant. Ella uh-huh. és d'origen polonès, però va venir amb la seva mare. Quan tenia 5 anys, se'n van anar a Estats Units, no? I van aixecar allà, doncs, bueno... Una mica tot el tema aquest de la immigració, de què suposa arribar a un país nou i començar de zero, i aquesta necessitat de... No? El que parla la GES, de tenir una mica de xarxa, de que quan tu caiguis, de que quan tu tinguis un problema, tenir... família que, no, que tenir, sobretot a Estats Units, que el tema de la salut, clar, com que no hi ha sanitat pública,
sí.
O tens o més val que no et posis malalt, perquè si no és un problema, no? I llavors també tracta del tema aquest de les feines precàries que, no, amb el que es troben, del que no poden sortir, perquè doncs, normalment si tu estàs llicenciat després tens un període de pràctiques en què no cobres. Per tant, la GES doncs, ha de treballar en 1.000 llocs, no? I potser aquesta nova experiència de mirar de ser cuidadora d'algú amb una discapacitat, doncs potser és una bona solució, però veiem que al final, bueno, animem a que demà encara vingui gent.
Sí, no, vindrà molta gent, però després d'aquesta entrevista hi haurà una manifestació a la Villarroel.
Per favor.
Perquè segueixi l'espectacle. No direm perquè la GES es diu GES.
No, això és bonic descobrir-ho.
No és de Jessica, però és preciós descobrir també, perquè també diu molt, aquesta brometa
sí,
absolutament
sí.
Que dius, bueno, diu molt d'una situació molt concreta de vulnerabilitat dels migrants, precisament, no?
Sí.
Quants anys fa que estàs fent... 20 anys, ja?
Sí.
2003?
A veure, jo vaig acabar...
2004. Vas acabar l'institut el 2004, no?
Sí. I d'allà vam començar amb comèdia... Bueno, no, el 2004... El 2002?
Dos,
crec.
No, jo ho sé, és la teva vida, jo no ho sé.
Sí, el 2002. Sí, no, el 2004 vaig començar Porca Misèria.
El porc, que
sí,
és el,
sí,
és la vida,
el regal de la meva vida.
En tots els
sentits.
Tots els sentits.
Totalment.
En tots els sentits.
Aquí vivec tot. Sí, sí.
Però abans tu havies fet Humanitats, abans d'això.
Jo havia fet Humanitats.
Però el cuc del teatre ja el tenies a dins,
sí.
Però no vas acabar de decidir-te.
Bueno, sí, va ser una decisió així una mica compartida amb casa meva, diguéssim, que va ser com un acord que vam fer. Fes primer una carrera, treu un títol... I després, si encara vols fer teatre, doncs ja en parlarem, però amb el títol a la butxaca, no?
Perquè Humanitats encara t'obre totes les portes professionals, no?
No, però, però m'ha enriquit molt culturalment.
Home, faltaria
més. Ha sigut
més.
Com una... Passar per la universitat, va ser meravellós.
Però fins
el primer
i tot...
que vaig fer va ser apuntar-me a l'aula de teatre.
Ara t'ho anava a dir. Sí. Formaves part de la teatre de la Pompeu, no?
Sí.
I ja feies espectacles allà.
Allà vaig coincidir amb el Julio, amb Enrique, amb el Josep Maria Mestres, amb el Pau Derqui. Vaig coincidir els 4 anys d'Humanitat. Amb tot de gent que després s'ha dedicat al món del teatre.
Home, ja tenies contactes, aleshores, quan t'hi vas posar.
No valen els contactes. Has de demostrar primer mèrits que te'n pots en sortir.
He llegit en alguna entrevista que expliques que vas fer una obra de teatre a Poble Nou i que l'aplaudiment del públic, que va ser el primer cop que vas dir, és això... Que brutal
ser,
que és arribar, no?
Em van fer unes ganes de plorar, però d'alegria. No... Sí, va ser molt... Va ser això, a la universitat, amb el Josep Maria Mestres, vam aixecar un musical, que era La vella Helena, i la llibertat de saber que estaves fent un espectacle en què no havies de demostrar res, però en el fons el joc era màxim, i tots hi posàvem tot de la nostra part, i va ser molt especial per mi. I va ser un punt decisiu en què jo després vaig parlar amb el Josep Maria Mestre i li vaig preguntar, de dir, a veure, tu creus que jo, si tiro per aquí, creus que me'n puc en sortir? I va fer, sí, jo crec que sí.
I després vas anar a l'Institut del Teatre.
Sí.
És un pas obligatori, per això no?
Home...
Però et va anar bé.
Em va anar molt bé, sí. Hi ha molta part de tècnica que és molt interessant aprendre. Vull dir, una cosa és que tinguis alguna cosa innata, o el talent, o el que li vulgui dir,
que sigui, no?
Com li vulguem dir, però hi ha una part d'ofici i de tècnica que s'aprèn, i això són anys, és pràctica, i realment l'institut a mi em va servir molt. Vull dir, considero que sí, que vaig coincidir amb alguna gent que em va ensenyar moltes coses.
I hi ha una cosa que sorprèn molt a les persones que no acaben de conèixer ben bé el que hi ha al darrere del procés artístic o actoral o interpretatiu, que és, diuen, no, és que jo sóc una persona tímida, no? Per exemple, tu sempre t'has descrit com una persona tímida.
Sí.
La gent diu, a veure, no pots ser tímid si et dediques a fer això. Precisament potser és la raó,
sí,
no?
Sí, de fet va ser el motiu pel qual jo disfrutava tant quan era adolescent fent teatre. Vaig fer teatre amateur al Centre Catòlic de Sants i... Clar, jo de sobte... Era una altra persona amb un text escrit amb el que em podia jugar i jugar a no ser jo, que era el que no m'agradava en aquell moment, ser jo, perquè jo, sí, una persona molt reservada, molt callada, molt... Però de sobte, allà ets una altra, i això era meravellós. I em va ajudar molt també a obrir-me. Evidentment, ara no em considero una persona ni tan tancada, ni tan tímida. A veure, no sóc l'alegre de la huerta, però vull dir que més o menys em desenvolupo amb certa, no, amb certa facilitat amb la gent.
Amb els entorns socials,
sí, exacte, gràcies.
Amb certa facilitat. Només faltaria, perquè si no després seria una tortura pels entrevistadors, també. Eh?
Total,
hola, com estàs?
No, bé. Sí, mira, t'he de confessar que les entrevistes encara em costen ara, després de 20 anys gairebé.
I et costa veure't?
Ui, veure'n, no em miro mai.
No, clar, no, teatre no pots, bueno, no sé què algú gravi.
Gràcies a Déu, i és el que més m'agrada fer, perquè en televisió no m'agrada, no penso, hosti, això no ho hagués fet així, això no ho hagués dit així.
Sí, veus els problemes, veus els defectes.
Sí.
Els defectes segons tu.
Sí, em veig des de fora i no m'interesso. És a dir, em veig totes les... Sí, tots els tics o la... Ai, no sé com dir-ho. No sé, posa alguna música, ajuda'm, perquè...
Avui estem parlant amb l'Anna Sahun, com dèiem, demà a la Sala Villarroel. A la Villarroel s'acaba aquest cos de la vida, que és un espectacle magnífic. Estàvem parlant una mica ara mateix i estàvem parlant una mica també de tot el que hi ha al darrere del procés interpretatiu i d'aquesta barreja tan curiosa entre ser tímid i ser capaç de pujar a un escenari que ja em sembla a mi... brutal, el simple fet de sortir, despullar-se, de vegades literalment, sempre emocionalment.
Sí,
no?
Sí.
Perquè, clar, avui estava... Allò que fas, no? que jo faig molt, no? Els reels de l'Instagram, que tu no fas gaire, però que vas mirant, i llegia... Veia una entrevista, no sé quina actriu, que deia... Passa'm una càmera, sobretot, quan tens una càmera al davant, no sé si estàs d'acord, eh? Tot el que estàs sentint, la càmera ho agafa.
Totalment.
La càmera ho veu i, per tant, tu igual et penses que ho estàs fent bé, però si estàs sentint una cosa que el personatge no ha de sentir, la gent veurà això.
Sí. Sí,
és terrible.
Sí, però jo penso que la gent no mira amb un ull tan clínic els actors. És a dir...
Bueno, ho reben i ja està, no?
Ho reben, però quan tu et mires tu, tornant a la pregunta d'abans, és que veus si hi ha alguna frase que l'has dita i no sabies ben bé per què la deies i com la deies. I d'on la senties. Dius, aquí... Vale, us l'he colat, però jo no m'ho crec. Yeah. Perquè, perquè se'n veu el llautó. Però això és una mirada molt de professional. És a dir, és com quan els actors anem a veure altres companys en teatre, no sé què, files molt prim. I per això les estrenes són dures, perquè saps que estan allà amb lupa. Saps? Perquè les estrenes normalment tots anem a veure una mica què hem fet els altres. I, clar, és des d'una mirada molt més incisiva i molt més crítica.
Quina, clar, si no hem d'anar a veure l'estrena, aleshores si volem veure com és realment l'espectacle, no?
Totalment.
A partir de quin moment hi hem d'anar?
Mira, o a les prèvies o després, qualsevol dia és bo.
Sí, les prèvies millor que les estrenes.
Home, no, a veure, menys el dia de l'estrena, no, a veure, el dia de l'estrena...
Perquè tots dieu,
és una barreja de...
És molt xulo, és molt màgic, hi ha amics
allà...
Sí,
però hi ha molts nervis, perquè saps que hi ha molt de judici darrere.
Però la resta dels dies també. No?
Després no t'hi relaciones amb aquesta persona tant, saps què vull dir? Si els hi ha agradat es queden al teatre i t'ho diuen, però...
No et poses a la porta que li ha semblat, que li ha semblat, li ha semblat bé...
En canvi, la gent de la professió te la vas trobant. I què, aquella... Ah, bé.
Però si sou tots actors, sabeu dir que us ha agradat molt quan heu pensat que no, no?
Això sí.
De tota manera, també, suposo que hi ha un punt en què et separes el paper i el personatge de tu, perquè, clar, no sempre fas coses que t'agraden al 100%. No sempre hi ha espectacles bons on participes.
Sí, això és veritat.
Vull dir, no teniu sempre el luxe de triar allò que dius, això és excel·lent, no?
Totalment d'acord, sí. I llavors, aquí està més l'art de l'actor, que és fer veure que amb allò hi creus fermament i profundament. Tot i que no sigui l'espectacle de la teva vida ni creguis que estàs allà realment sent feliç en escena. Però... Hi ha feines per tot en l'actuació. Hi ha feines que paguen factures i hi ha feines que les que voldries que no s'acabessin.
N'has fet moltes d'aquestes, de pagar factures?
Algunes, sí.
Però jo tinc la sensació
molt poc.
És una sensació meva que has fet més o menys el que has volgut?
Sí, i he tingut la sort de que, com que vaig treballar molts anys en televisió, no tant a Porca Misèria, que allà va ser...
No, a la Riera.
Va ser molt intens, però exacte, a la Riera era un... gairebé una carrera de resistència, perquè Clar, vaig estar molts anys. I com totes les sèries aquestes diàries, n'aprens molt, però també cremen molt. O sigui, a nivell d'imatge, però clar, per altra banda, és una feina una mica molt més fixa, diguéssim, que un projecte de teatre, que són 2 mesos d'assaig i un mes o un mes i mig d'exhibició. I llavors, bueno, clar, mentre els guionistes et vulguin allà, doncs hi ha vegades que sí que tens dubtes, no?, amb televisió, de dir, ostres, ara potser ja plegaria, però em va tan bé, perquè ara mateix
clar, sí,
els nens molt petits i els horaris...
Sé de quin mal haig de morir.
Exacte,
a final de mes...
Que...
I després passen aquelles bogeries que, com que feu això, que és més alimentici, i altres coses que t'omple més professionalment, acabeu tornant bojos perquè treballeu 15.000 hores al dia. Perquè no surto del rodatge, que he anat a les 6 del matí, dino ràpid perquè tinc un assaig.
No, això ho pots fer quan ets molt jove. Jo no ho he combinat mai tant, no. Sempre he pensat poc i bé i no vulguis abarcar tant que no arribaràs enlloc. I he tingut sort també de que estic amb la parella que estic i més o menys quan jo no treballava doncs em podia permetre el luxe de no treballar, no triar qualsevol cosa o no desesperadament buscar qualsevol cosa, sinó, bueno, i penso que moltes de les coses que m'han ofert i que no he pogut fer, a vegades és per qüestió de que no... Per agenda, doncs no m'ha anat bé. Però en general estic contenta.
Escolta, acabem. Aquest programa, encara que de vegades no ho sembli, està molt centrat també en les noves tecnologies i amb el Montic i tot plegat. Tu això ho toques poquet,
Montic,
no?
Montic? Què és el Montic?
Veus? Per exemple, no tens Twitter, tu, no?
No, ui, el Twitter no. Ja no. Quan va començar ja no d'allò. Però... Tinc Instagram.
Però tampoc el fa servir.
Però no el fa servir gaire. No, és que ho trobo com... No, quan he de promocionar alguna cosa, sí, però algun post... A vegades alguna cosa personal i tot, eh?
Clar, jo no et pregunto ni TikTok ni Twitch. Te saps què és tot això?
Sí, home, el TikTok sí. El TikTok...
I el Kings League, saps què és?
Ah, sí, una mica. Jo crec que una mica és això que ha engegat el Piqué, no?
Sí.
Però no tinc clar com funciona, perquè després vaig veure que el diumenge passaven un partit de la Kings League per la televisió, al Camp Nou.
Al Camp Nou.
Ple.
Ple a petar.
Però jo es pensava, però això no era com una mena de joc en què posaves regles i deies, ara ho faran a peu coix. Bueno, no a peu coix, però algun tipus de regla absurda.
Sí.
I això ho fan en directe, també?
Això, aquest... Si tu els partits els emeten a Twitch, però aquest el van emetre a TV3, però al Camp Nou, i va ser la bogeria màxima, allà en més de 90.000 persones.
Twitch, què has dit? Que l'emeten a on?
Twitch és un canal, una xarxa social. També.
No toco gaire, soc molt boomer, jo amb això...
Em sembla que acabarem amb aquesta frase, que és perfecta per posar-te de titular. Anna Seun, soc molt boomer. Aquesta ens estalviarem.
No boomer, soc molt boomer.
Molt, molt boomer. De moment, boomer o no, és una magnífica actriu, la podeu veure fins demà a la Villarroel amb aquest espectacle meravellós que és Cos de la Vida, i estarem pendents d'altres feines també i d'aquesta gira que comença a la tardor.
Sí, exacte.
Anna Seun, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. I que piquin. Això és per Catalunya, Maleteo, Vero, chilling.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo.
Baby, no es mola el jaleo. La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Vinga, seguim amb Revolució. Núria Oliva, benvinguda, com estàs?
Hola.
La Núria és investigadora del grup d'enginyeria de materials de l'Institut Químic de Sarrià i més té un currículum llarguíssim, que si l'expliquéssim no faríem res més al programa, no la secció, no, al programa. Acaba de rebre la beca Junior Leading Retaining de la Fundació La Caixa i ara estàs treballant per trobar un tractament per un mal que afecta molta gent, que és l'artrosi, no? La investigació en concret quina és?
Doncs en concret, així en una frase,
estem desenvolupant noves tecnologies basades en biomaterials per alliberar teràpies d'ARN localment a la zona de l'artrosi. El problema del cartílag quan es fa malbé és que no es pot regenerar per si sol en adults. I l'altre problema que hi ha és que no ens arriben vasos sanguinis, per tant, no podem donar fàrmacs que facin arribar els fàrmacs fins al genoll, per exemple, o al maluc. Uh-huh. Llavors, fent servir biomaterials, el que podem fer és injectar un biomaterial al genoll o al maluc o on tinguis el problema de l'artrosi per alliberar aquestes teràpies de forma local. I l'altre aspecte que és molt important de la nostra tecnologia és el fer servir aquestes teràpies d'ARN. No hem de fer servir fàrmacs que poden ser tòxics per les cèl·lules, que poden ser difícils de metabolitzar pel cos. Fem servir el que és l'ARN, que avui dia tothom ja sap el que
per
és.
Per les vacunes de la
Covid, no? Per les vacunes de la Covid, exacte. Exacte. Mm-hmm. La cosa està en que això és algo natural de les cèl·lules. Llavors, nosaltres els estem donant a les cèl·lules, diguem, una sèrie d'instruccions per poder solventar el problema que tenen de que estan, per exemple, inflamades i tenen artrosi.
Ok, ok. Val. La gent que pateix artrosi sap perfectament el dolor i la incapacitat que acaba generant, perquè al final estàs tocant quan no tens cartílag, os contra os,
contra
i això,
os,
això és un desastre. Per tant, si això funciona, el resultat final seria què? Que una persona que deixaríem de tenir artrosi, que tindríem menys dolor, la solució seria total, parcial?
Això depèn de si nosaltres tenim...
Ho estem fent la carta als Reis ara, ja,
sí,
directament.
Sí, exacte. Bueno, és que realment així vaig proposar ja la meva recerca, és com una carta als Reis, no? Tenim el primer objectiu, que és reemplaçar el cartílag. Si podem fer un material que injectem i que simplement reemplaci el cartílag, el que estem fent és evitar que la gent tingui el dolor, perquè no estan fregant els ossos, perfecte. El segon objectiu, que és una mica més, diguem...
Que ja és molt, eh? Per mi ja és molt.
Ja és molt, però bueno, al cap i a la fi és buscar un material que sigui biocompatible i el més important que, per exemple, que aguanti el cos d'una persona. Mm-hmm. Perquè si el tens al genoll, vols algú que t'estigui aguantant el pes de caminar, de córrer, de saltar, poder fer vida normal. El segon objectiu és que aquest material també regeneri el cartílag. Llavors, que aquest material doni les senyals adients...
Que regeneri el propi cartílag.
Correcte.
I d'aquí això que deies, que ja conté la medicació, per entendre'ns, que no seria medicació, sinó que seria una altra cosa, per dir-li al cartílag, que vés-te regenerant.
Exacte. Exacte.
Jo ho explico tot molt científic, ja veus, eh?
No, però molt millor. Doncs sí, hi ha dues coses. Una és el material en si, que pugui donar aquestes instruccions, i l'altra és l'ARN que posem a dins del material, que, per exemple, pari tot el que és la inflamació, perquè la inflamació genera que es degradi encara més el cartílag. Llavors, tot això, en combinació, seria ja el millor de tot, no? Perquè reemplaçaríem i regeneraríem. Per tant, la gent podria tornar a tenir el seu propi cartílag. Clar, això significa que molta gent, sobretot la gent gran, pot viure molt millor, perquè tenim més mobilitat. Clar, envellir està molt bé, però volem envellir bé, oi? No volem envellir d'una manera que estiguem en un llit.
I la manca de mobilitat és el principal enemic de la gent gran,
exacte,
a més a més.
I això també dona, puja l'obesitat un 60%, el risc de malaltia cardiovascular 3 cops més alt si no tens mobilitat, salut mental... Tot això, clar, són coses que són molt importants per envellir bé. I l'altre aspecte que també estem molt interessats és la medicina esportiva, perquè molts esportistes tenen problemes principalment d'articulacions.
I tot això que ha explicat és tan meravellós, mm-hmm. En quin punt es troba ara mateix?
Portem treballant amb això, és com el meu bebè des de fa potser 4 o 5 anys, vam començar a donar forma, ja tenia idees preliminars. Ara mateix estem en un punt que tenim un prototip de biomaterial que té molt bones propietats, que estem estem amb molta il·lusió, perquè és un material que s'assembla molt al cartílag, tant mecànicament com bioquímicament, i a més és injectable. Per tant, vol dir que no s'ha de fer cirurgia oberta, es pot anar a injectar amb menys infecció, menys costs associats també a cirurgies i demés, menys recuperació. Llavors estem ara en un punt que tenim un prototip molt bo i estem començant assajos amb cèl·lules per veure com les cèl·lules reaccionen. Després d'això vindrien assajos amb animals i després amb pacients. Llavors estem parlant, si tot va bé i creuem els dits, jo tinc molta il·lusió que potser en 5 anys comencem a pensar, posem això en pacients i mirem si podem millorar.
Per tant, que la gent posi les coses en perspectiva, perquè la ciència avança molt i molt ràpid, però triga molt temps. Triga, en aquest cas, seran, si tot va bé, 10 anys des del dia 1 fins a acabar,
des
no?
Aquesta idea fins a...
Clar, suposo que una altra qüestió també és aconseguir que sigui el màxim assequible possible per arribar al màxim nombre de persones, no?
Sí.
Perquè, clar, si no és... Bueno, sí, els que tenen quartos ho poden pagar, no? I els que no, no.
Exacte. Bueno, hi ha diversos aspectes en aquest àmbit. Un és que, òbviament, tenim sistemes de seguretat social també que cobreixen aquests gastos, però el més important també en tenir en compte és, des del nostre punt de vista, els materials que estem fent servir, i això... Jo tinc una mentalitat molt que es diu translacional. Jo sempre, des del dia 1, estic pensant això arribarà a un pacient i quina és la millor manera que pugui arribar a un pacient. Llavors, estem fent servir materials que són molt assequibles. Estem intentant que tot sigui el més que tingui les despeses més baixes possibles. Ara també t'he de dir que hi ha és molt diferent la part, diguem, del cost, que és el que jo tinc control, i el preu.
Clar, absolutament.
Vull dir, clar, això, clar. Jo no tinc control sobre el preu, però des del nostre punt de vista ho estem fent el millor que podem per fer els costs més baixos.
Escolta, sempre estem parlant del talent que marxa del nostre país. En el teu cas, tu has fet el viatge un mica invers, perquè tu has investigat a l'MIT, a Massachusetts, a Harvard, al Regne Unit, i ara tornes a Barcelona.
Correcte.
No? Com és que has fet aquest viatge, que normalment pensem que és al revés?
Bueno, va ser...
O marxis i es queda, no?, directament.
Exacte, va ser al revés durant molts anys. Sí que és cert, he estat molts anys fora. Vaig fer la carrera aquí, al Químic de Sarrià, on he tornat a treballar ara. I quan vaig acabar, vaig sortir, vaig donar voltes, i he estat en llocs, com has dit, molt punters al món. I una cosa et puc dir, tenim molt de talent i hem de fer que torni, perquè al cap i a la fi s'estan aprofitant a l'estranger del talent que tenim aquí, que estan... com jo, que vaig fer la carrera aquí.
I com ho fem perquè tornin?
Tenim molta sort, jo crec. És un moment ara molt especial, perquè jo sempre vaig pensar que no tornaria mai, que no tindria la possibilitat de poder fer recerca a l'estranger com la faig aquí com la feia a l'estranger. Hi ha molts programes ara mateix de recaptació de talent. La Fundació La Caixa Junior Leaders és un exemple molt bo, però n'hi ha moltíssims ara mateix que estan intentant que torni el talent, que torni al país, perquè realment necessitem això. I això s'ha ajuntat també amb el fet de que s'està posant molts més diners en investigació últimament, els darrers anys, del que s'havia posat. Potser la Covid i la pandèmia ens ha ajudat a entendre que els científics som importants i que s'ha d'invertir en nosaltres. S'està invertint més
una
diners.
Una pandèmia havia d'arribar perquè la gent entengués que la ciència serveix per alguna cosa, no?
Però sí que realment ara s'estan injectant molts més diners i... Ara, vull dir, jo estic molt contenta d'estar... O sigui, no tenim res a envejar ara mateix. I estem... Si la trajectòria segueix com està ara, estem recaptant més talent i posant més diners en investigació, jo crec que ens depara un futur molt prometedor.
El programa, i amb això acabem, és un tema del que parlem bastant sovint, que és la manca de vocacions femenines en el món de la ciència, no? Jo no sé si tu has estat sempre en aquest sentit una rara avis a dins de la pròpia carrera i després investigant, o si això ha anat canviant. Les nenes, les noies, necessiten referents de dones científiques encara, no?
Definitivament, necessiten referents. Necessiten referents també... En puestos de manda, diguem, no? En puestos de... jo, sincerament, crec que ara mateix tenim un problema, i un problema molt gran, amb la conciliació, i això és algo que parlo a tot arreu, sincerament, d'aquest problema, perquè el tenim, perquè han sortit les xifres de científiques en xifres del govern central, de com fan les dones en ciència, i els números són una mica alertadors, perquè... Diguem sempre que hem de motivar les nenes, però realment, si tu mires els números de noies que fan la carrera, 50% són dones, 50% són homes.
Ah, i després hi ha algun moment que hi ha algun
problema.
En el
mateix el doctorat, 50-50. Quan arribes a un puesto com el meu, ja és 45-55. Però és que si vas a puestos més enllà de professors titulars, és un 75-25. I aquest canvi sol passar entre els 30 i els 45. I no t'he de dir el que passa en aquesta edat, no?
Clar.
Estem parlant de polítiques. Hem de canviar polítiques per ajudar a la conciliació, perquè les dones no hagin d'escollir sacrifico la meva carrera per poder tenir una vida personal. I això, més que els referents els necessitem, però els referents també venen units a ajudar a aquesta conciliació, perquè si no, no en tindrem prou referents perquè les nenes, però motivació en tenen, no les hem de motivar, estan molt motivades.
Clar, clar, que el pes no recaigui només en l'elecció i en el sacrifici de la dona, sinó que hi hagi un context que faciliti les eleccions i que permeti, primer, que els homes també s'ocupin del que la part que els toca, i després que no sigui una elecció tan dramàtica, no?, aquesta d'escollir entre conciliar,
sí,
o treballar.
Sí, i més ajudes també. Hi ha molts països que tenen moltes més ajudes, per famílies, per exemple.
Ho digo a algú que ha estat a fora.
Exacte.
Núria Oliva, moltíssimes gràcies. Ha sigut superinteressant. Espero que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I quan vulguis, torna, però segur que d'aquí 10 anys en parlarem perquè estaràs a tots els mitjans.
Correcte, espero.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Les estadístiques diuen que cada dia passem moltes hores davant d'una pantalla. Quan ho has de fer per feina, mira, és la vida. Però per què estem tanta estona del nostre temps d'oci enganxats davant d'una pantalla? Ja sigui una pantalla de mida gran, com una tele, de mida mitjana, com una tauleta, o de mida petita, com un mòbil, bona part de la vida ja no la veiem passant directe, sinó que ho fem a través d'una pantalla. Jordi Camós, expert en tendències i eines digitals, conferenciant, què tal, com estàs?
Què tal, molt bé, gràcies.
Som una mica addictes a les pantalles, no? O és exagerat?
Bé, jo et diria que les pantalles formen part de la nostra vida i el que hi ha al final és un excés d'ús o un mal ús de les mateixes.
Però som addictes o no? Va, mulla't una mica.
Depèn. Sí, jo crec que tots, en certa mesura, sí.
Jo sempre dic el mateix, eh? Jo he tingut sort de no haver nascut ara. Perquè si a la meva època, quan jo tenia 12, 13, 15 anys, hi hagués hagut mòbils, no hauria llegit la meitat del que... ni tres quarts del que... És que no hauria fet res del que he fet a la vida. En aquest sentit, eh? No sé si hauria fet... Segur que hauria fet coses diferents, però no sé si m'haurien portat al mateix lloc.
Bé, això com sempre que sona que els temps passats eren millors...
Jo no dic que siguin millors, dic que són diferents.
Diferents ho són, evidentment, però sí, és veritat que condicionen molt l'ús que li donem o aquest excés d'ús en el nostre dia a dia i en totes les activitats que fem.
Alguns hospitals psiquiàtrics diuen que cada vegada hi arriben més pacients que són addictes, per exemple, als videojocs, no? Això anirà més per això?
Anirà més...
Ens estem regulant, estem aprenent a regular-nos.
Jo et diria que anirà més perquè ja s'estan donant casos no només de l'accés als videojocs, sinó en tema de pornografia, en tema d'apostes online, en tema de problemes d'ansietat, depressió, etc. És a dir, que al final que és, hi ha molts problemes derivats del mal ús de la tecnologia i ja ho estan notant tant els hospitals com doncs, centres mèdics psicològics, per exemple.
Uh-huh. Fas actualment una conferència que té aquest títol, L'altra cara de les pantalles. Estàs parlant de la cara fosca de les pantalles?
Bé, és aquesta cara, diguem, que moltes vegades no volem sentir nomenar o no volem veure aquesta realitat. I sí, és una conferència que faig juntament amb ANE Fundació, que és un centre mèdic psicològic que doncs, oferim a les escoles o als instituts, sobretot dirigit a famílies, en el qual doncs, expliquem doncs, què hi ha darrere de tot aquest món de les pantalles, des dels videojocs fins a les aplicacions o xarxes socials. És a dir, com han estat dissenyades doncs, per atrapar els usuaris.
Ara me'n parles una mica més d'això, perquè en el fons és important el disseny que hi ha al darrere que fa que en part ens enganxem o que ens costi tant deixar-ho, no? Però abans dius, TikTok és la morfina del segle XXI.
Bé, això ho vaig dir en una entrevista i perquè realment aconsegueix aquest efecte, és a dir, el fet de que ens posem, no?, com qui faci servir doncs, la xarxa TikTok, que el que fa en aquest moment és entres en un estat com de, no?, que et dones compte de ni que passa el temps i estàs veient passant vídeos contínuament i les altres grans tecnològiques, exemple, doncs, Instagram, Twitter i demés, estan imitant el model de TikTok perquè veuen, evidentment, doncs, que els usuaris passen temps.
Directament. Parlem d'això que deies, no? Que estan dissenyats, algú ha pensat, no només per oferir-nos aquest servei, de mira, hi ha uns vídeos, no, sinó perquè no puguis deixar-lo, el servei.
Sí, aquí darrere pensem que són negocis. Al final, doncs, TikTok és un negoci, Instagram, Facebook és un altre negoci, i el que volen, com tot negoci, és que els usuaris doncs, hi passin la major part de temps possible. Per què? Doncs com més temps hi passis, doncs més publicitat segurament pots veure i pots fer clic, amb la qual cosa doncs, augmenten els meus beneficis, o, doncs, per exemple, en uns altres tipus de model, com el cas dels videojocs, no? Doncs Fortnite o FIFA, com més temps jugues, doncs, evidentment, més probabilitats hi ha de que acabis comprant doncs, sobres de cromos, el cas dels diners, etc. Com està fet? Bueno, aquí darrere hi ha doncs, enginyers, hi ha psicòlegs, hi ha gent doncs, que, evidentment, s'aprofita del coneixement que tenim els éssers humans sobre com funciona el nostre cervell per crear aquests productes. I el que fan, bàsicament, és aplicar-ho. L'objectiu, que l'usuari estigui el màxim de temps possible per, en aquest moment, doncs, rentabilitzar aquest temps.
De tota manera, jo no sé si potser a tu no passa perquè t'hi dediques i vas amb molta més cura, però de vegades seus al sofà, dius, vaig un moment, entro a Instagram un segon, acabes movent el dit amunt i avall pels reels, sense gaire saber on vas, però... I dius, hòstia, ha passat mitja hora? No, però no em satisfà això. Aquest procés no m'ha satisfet, al contrari, però el segueixo repetint. Ja no és tant allò de dir, oh, que bé, m'he passat 30 minuts, quina pèrdua de temps, però m'he passat molt bé. És que de vegades no és ni això. Senzillament estàs buscant alguna cosa que no arriba mai que et faci sentir bé. No?
Sí, mira, biològicament hem d'entendre que nosaltres el nostre cervell té el que es coneix com l'hormona del plaer, que és la dopamina. És a dir, nosaltres el que fem, això es coneix des de fa molts anys, i era, doncs, és un neurotransmissor que el que fa és anticipar el plaer. És a dir, un exemple molt fàcil és quan algú et diu, escolta, aquest cap de setmana anem a fer doncs, una calçotada, doncs en aquest moment el teu cervell anticipa que tu passaràs bé, que estaràs amb amics, amigues, amb parella, que no, doncs passaràs una bona estona. Això el cervell ho fa de manera natural, és a dir, sempre busquem doncs, maneres de divertir-nos i de passar-ho bé. Què passa? Aplicat en aquest joc, com ho aconsegueixen? Doncs com que saben que ens agrada, per exemple, parlant de TikTok o d'Instagram, cert tipus de contingut, el que fa aquesta aplicació, que és, doncs clar, et va oferint vídeos un darrere l'altre doncs de les aficions que tu tinguis, no? Doncs em pot agradar la natura, em pot agradar l'esport... Com més fa servir aquesta aplicació, més sap, perquè va recopilant dades, doncs tot el que a tu t'agrada a nivell personal. És a dir, això ho fa amb tots i cadascun de nosaltres. Val? Conseqüències, doncs clar, tens al final doncs, una eina que saps que quan l'obres, i és el que fa el teu cervell, anticipes que allà hi haurà un contingut que t'agradarà i entres en un estat, diguem, com a espècie de catatònic en el qual doncs, estàs passant vídeos contínuament perquè el teu cervell va anticipant que el següent vídeo t'agradarà. És a dir, doncs, en veuré un de natura o un d'esport, i com que és algo que és aleatori, i ens va aquesta part, no?, el ser humà li va aquesta part de ostres,
què serà? L'aventura del següent rigle.
Exactament, doncs, el que fa és que estiguem passant. De fet, hi ha estudis que ho demostren que pregunten a les persones quin temps creuen que han passat, no?, i diuen, doncs, 20 minuts, i potser en veritat porten 50 o potser una hora.
Parlem una mica de joves, que ara costa una mica parlar de joves, perquè sempre t'acusen d'edatista, no?, però al final sí que és veritat que jo deia que si jo hagués estat adolescent ara, seria un desastre, segurament, però potser la meva perspectiva és la d'un senyor de la meva edat dient això. Les meves filles han nascut pràcticament en contacte amb això. Jo no sé si l'efecte és tan negatiu com me'l descrivia per mi mateix, no?
Pels més joves és algo habitual. Sempre dic que si tots tinguéssim 12 anys o 13 anys voldríem TikTok i voldríem jugar a Fortnite. Home. I si fossin no, diguem joves, doncs voldríem el que hi ha en aquell moment i el que veus al teu entorn. Cal entendre que el tema de les addiccions, parlant d'addiccions conductuals, jo crec que s'ha de diferenciar molt, no? És a dir, l'addicció conductual és quan tu deixes de fer certes activitats perquè estàs donant doncs, un excés d'ús, en aquest cas, a la tecnologia. No? Mm-hmm. Doncs aquestes addiccions venen gairebé la meitat doncs, per ADN propi de cadascú, és a dir, doncs, per genètica, i l'altre 50% és per, més o menys és un 50%, és per l'entorn. Clar, no tothom reacciona igual, no tothom doncs, actua de la mateixa manera, no tothom fa aquest mal ús, no? El que sí que és veritat és que si fóssim joves segurament i veiéssim que al nostre entorn tothom està fent mirant vídeos o està jugant a un tipus de videojoc, etcètera, etcètera, nosaltres ho imitaríem.
Mm. Sí, sí, absolutament. Parlaves abans també, per exemple, de coses com la pornografia, que aquesta sí que entrem directament pel que estem veient últimament, amb casos lamentables de violacions. que aquesta sí que és directament perjudicial, no? Aquest accés tan ràpid i tan fàcil que té qualsevol persona a qualsevol edat per veure qualsevol cosa relacionada amb sexe o amb altres coses que no sé si les definiria com a sexe, no?
Jo hi ha una frase, a la conferència ho dic, quan anem sobretot a famílies, i que fa molt mal, però és la realitat, que és el tema aquest de la deixadesa que hi ha hagut per molts parts de pares i mares en quant a aquest tema educatiu.
Tens l'ordinador a l'habitació, no sé què està fent el meu criu ara.
Exacte, i hi ha un moment que és veritat que el sobreprotegim d'alguna manera, no?, perquè és un nen petit i a més, i resulta que quan li donem el dispositiu mòbil és té i fes el que vulguis. Les estadístiques avui en dia fan esgarrifar. És a dir, el primer accés a la pornografia per part de, sobretot, de nois és als 8 anys. És a dir, ells descobreixen el món sexual i evidentment, doncs, això influencia, no?, la imatge que tens del sexe, del que has de fer, del com t'has de comportar, del com has de ser, i evidentment, doncs, tot això serà una problemàtica. Jo recordo molt quan era petit, i me'n recordo perquè és una situació que fa com vergonya, no?, que és la meva mare entrant en un llibre d'educació sexual, no?, i em dona el llibre i em diu: Jordi, llegeix-te això i després en parlem. Clar, és un moment molt vergonyós, evidentment, però dona la sensació que avui en dia és el fet, com que volem evitar certs temes, el que fem que, escolta'm, jo no vull parlar i el que faig és...
Cedeixo la responsabilitat.
Que internet sigui qui t'eduqui. Això és un perill, això és un perill.
S'ha de regular d'alguna manera tot això? Jo tinc claríssim, per exemple, amb algunes qüestions crec que no, però amb el tema de la pornografia, aquesta facilitat... Tens 18 anys, sí, ja està? Home, què és això?
Mira, et diria que la tecnologia és la primera vegada que ens trobem amb una tecnologia que té un ús. Jo sóc molt defensor de tecnologia, és a dir, la tecnologia ens permet moltes coses bones.
I aquest programa ni t'explico.
No, però sí, i sóc molt defensor de la tecnologia, no? El que és veritat és que, en aquest cas que comentes, no?, se li posa com portes al camp, és a dir, jo dic, no, quina edat has nascut? I qualsevol nano petit et posa que ha nascut l'any 1980 i es salta a la porta.
Però ni l'edat, és que tens 18 anys, sí.
Sí. I ja està.
Sí, no.
Sí, i el que s'està provant en altres països, per exemple, és el fet de que, doncs, que tu, per accedir a certes webs, en el cas, doncs, potser d'apostes online o el cas d'accés de pàgines pornogràfiques, el que facis és que ho hagis d'haver validat prèviament, val?, a través d'un sistema d'identificació en el qual, doncs, els teus pares en aquell moment, doncs, et donarien una espècie de permís, si creuen necessari, doncs, que el tinguessis. Però és que és molt difícil.
Estava pensant.
És molt difícil, no? Perquè d'alguna manera, no?, allò que els nanos, el que fem habitualment, o quan som nanos, és intentar, doncs, trobar la porta del costat o del darrere per accedir.
I amb tecnologia d'aquest tipus es troba molt fàcilment. Hem posat una mica, hem tret el cap per la finestra de les addiccions a les pantalles. Hi ha molt tema aquí. Quan vulguis, tornes a venir i ampliem la qüestió, Jordi.
Encantadíssim.
Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little
taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. I avui volem acabar el programa coneixent un projecte emprenedor molt lligat a la sostenibilitat, el projecte de l'empresa Aglaia Huguet. Amb nosaltres la CEO i fundadora de l'empresa, l'Àlex Huguet. Què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Insultantment jove per estar al capdavant d'una empresa. L'he dit abans de començar, eh? Escolta, feu reciclatge tèxtil. Dit així, què vol dir exactament? Perquè, clar, molt bé, agafen roba vella. No és això exactament, eh?
No, exactament. El que fem nosaltres és, bàsicament, reunir tota la roba, sobretot que està a final de vida, és a dir, que ja no té un altre ús, i ho fem una selecció, és a dir, ens arriba tant roba, peces de roba, com roba de la llar, com tot el que serien fundes i aquest tipus de peces més grosses, i llavors fem una selecció, i amb tot allò que encara té qualitat, bon estat i una dimensió, doncs, que hi puguem treballar, fem tot el que és l'exterior dels productes, que seria, doncs, la funda i el coixí que li dona estructura, no? I llavors tota la resta, el que fem és juntar-ho, ho tractem, que ve a ser treure-li totes les peces dures i metàl·liques que tingui, doncs, les peces de roba, etc. I ho portem a triturar un lot a una empresa que es diu Triturats la Canya, que bàsicament el que fan és desgarrar-ho, i ens donen un material que és totes les fibres tornades a... Perdó, tots els teixits tornats a fibra. Uh-huh. I llavors amb aquest material que té un tacte com de cotó és amb el que farcim els coixins, donant-li l'estructura i la consistència que toca.
Que avui he portat precisament a un coixí per fer meditació i el... I
el farcit.
El
sí.
Farcit, exactament. El farcit. Clar, no hi pensem mai amb la quantitat... De fet, en la relació que hi ha entre la sostenibilitat i la roba. La roba segurament és un dels elements amb els quals malbaratem més del món per culpa de les maleïdes modes, no? Que no podem portar durant 6 mesos la mateixa samarreta perquè passarà alguna cosa, no?
Correcte, sí, sí. De fet, jo sempre ho dic, que a vegades no som conscients que llançar una samarreta és igual o pitjor que llançar una ampolla de plàstic, no? Perquè al final hi ha un percentatge molt alt de materials sintètics, es diu que més del 70% en la nostra roba, i per tant, material sintètic és igual a petroli, és igual a ampolla de plàstic, que a l'ampolla de plàstic tenim molt consciència de que doncs, arriba al mar i contamina, però la roba no sabem ben bé on va i no sabem exactament què passa, no? Després de que nosaltres la llancem on sigui.
D'on ve la idea i l'energia per fer això, per dedicar-te totes les teves idees i totes les teves hores del món a l'empresa?
Jo vaig començar amb un projecte de moda sostenible, de fet. La meva idea era crear productes fets a mesura perquè fos per una persona única i llavors que te l'estimessis molt, no? Una miqueta en aquest estil. Llavors doncs, vaig tenir la sort de poder començar a emprendre i amb això doncs, vaig començar a investigar pel món de la moda i em va semblar horrible per tots cantons. I llavors va haver-hi un punt de jo no vull participar en això, però vull seguir emprenent i necessito d'alguna manera doncs, tota aquesta informació que he après portar-la a algun lloc, no? I vaig donar voltes a on podia jo incidir dintre tots els problemes que ve dintre la indústria de la moda i doncs què podia fer des de casa també, no? I bueno, va sorgir una mica així com què tinc a casa que pugui utilitzar. Clar, jo porto cosint des dels 13, llavors el nivell de roba que tenia acumulada a casa era ja bastant heavy, no? I vaig començar doncs, a intentar trobar solucions d'això, fent diversos productes, fins que finalment vaig arribar a l'Epoge, que és el nostre coixí de meditació, que és una mica el que m'ha donat peu a seguir amb aquesta línia de sistema Glaia, no?, que li diem una mica, que és el tema de reutilitzar-ho tot absolutament.
Aglaia, que per cert és una deessa grega, no?
Aglaia és una deessa grega, sí, que simbolitza... a la Wikipedia diu que és més aviat en plan bellesa i així. Jo el que vaig trobar en el seu instant, que és el que em va fer clic, va ser que simbolitza la intel·ligència, el poder creatiu i la intuïció de l'intel·lecte, que per mi és com... Vull que totes les persones se sentin així, no?, una mica, i per això li vaig posar aquest nom, em va com fer un clic a dintre.
Home, Wikipedia hauria de finar una mica més, perquè entre bellesa i això que has dit
sí,
tu...
Sí, no m'agrada gaire la Wikipedia aquí.
Exactament el mateix, eh?
No gaire.
Això que se't va acudir, quin any va ser?
La moda, el 2017, i després...
Però si el 2017, quants anys tenies?
21.
21 anys, i ja estaves donant voltes amb aquesta qüestió.
Una miqueta, sí.
Val, perfecte. Xifres que destaqueu a la vostra pàgina web, retornant amb el tema de com malbaratem amb el tema de la roba. Cada persona llença cada any entre 10 i 14 quilos de roba.
I d'estar pujant. I ara mateix estem en 16 o així. O sigui, 14 quilos, entre 14 i 16 quilos són 4 bosses del Mercadona, que ho tinc calculat. I si calculem canvi d'armari a l'estiu, canvi d'armari a l'hivern, més o menys acabem fent això, no? I realment sembla que no, perquè sembla que no sigui tant, no, el nostre armari, aquesta quantitat que traiem, però també hem de tenir en compte que tots tenim aquest... punt de seguir comprant sempre, no? Perquè tenim molts estímuls i llavors, clar, hi ha un moment de saturació, ho traiem de sobre, ens sentim tranquils, però no estem tenint en compte que això està en algun lloc, ho estem fent tots i sobretot ho seguim fent, no? Perquè no d'alguna manera no hi ha ningú que ens ho posi davant.
A banda que la indústria tèxtil és especialment perversa amb aquesta qüestió, perquè canvien un detallet absurd, un color nou, una butxaca més amunt o més avall, i ja ets un desgraciat si vas amb la butxaca que no toca aquella temporada, no?
Sí.
Tenim una mica aquesta sensació, no?
Sí, sí, la veritat és que la moda a tots els nivells és una indústria bastant perversa, o sigui, ja des del punt del dissenyador petit que ho intenta fer superbé i tal i que li acaba copiant una gran empresa, no?, que llavors, clar, acaba fent de fallida o acaba no podent sobreviure, a tota la producció, que sabem que és un desastre en el sentit de drets humans, i després hi ha tota la no coneixença de l'impacte que té realment en el medi, no? Des dels tins fins als residus, que és el que jo em dedico, fins a tot el tema de la salut doncs amb els texans o inclús una de les coses grans, l'ús de l'aigua, no? El mal ús de l'aigua. I, bueno, sí, sí. Etcètera, no? Podria estar aquí un rato.
No sé la dada exacta, però per fer uns texans calen no sé quants litres d'aigua. És una barbaritat.
7.000, una cosa així, és una barbaritat.
És, sí. és que és molt. Són moltes dutxes, això,
són
no?
Moltes.
Per entendre'ns, i molt d'aigua de rec i moltes qüestions, no?
Aquesta dada, la veritat és que no estic gaire segura, però...
No, però per allà va. Però vaja, en qualsevol cas, és moltíssima aigua la que es necessita, i amb això ja, després hi ha la dada concreta, però és extraordinària. I com va? Quins són els vostres clients principals? Com va la cosa ara mateix?
Com va? Doncs bàsicament a la línia meditació i ioga, que ens ha fet un gran impuls i ens ha fet un lloc, no? També
perquè és un públic que té sensibilitat cap
correcte,
a això també, no?
Sí, hem tingut aquesta sort, no?, de trobar-nos amb aquest públic. Bueno, de trobar-nos, no?, perquè al final va ser una mica un producte que jo vaig fer-me durant pandèmia per necessitat de meditar, no? I llavors ha anat una mica tot rodat. I sí, és un públic que bàsicament entén que s'ha de cuidar el planeta, potser no té les eines i potser no té la manera, no?, perquè tots tenim els nostres nivells de preocupació, però sí que és veritat que quan li expliquem el projecte no li hem de fer un gran feedback, no?, de tot el que hi ha darrere i de la importància de cuidar el planeta, i per tant ja és un pas fet. I a part també hem de dir que després de la línia de ioga meditació, que encara hem de seguir explorant, tenim moltes idees, també ens han proposat molts productes en la línia de maternitat i així, també per un tema del mateix, no? Estem pensant en el futur, estem pensant en intentar consumir d'una manera més raonable, conscient, i per tant les possibilitats són infinites. Al final és una tècnica que es pot aplicar a pràcticament tot el que s'assembli a un coixí, i per tant, tenim bastantes bones perspectives de futur, la veritat.
Per tant, de moment ara treballeu sobretot aquesta línia del ioga i potser arribarà a tema maternitat.
I altres.
I altres, que ja els tens al cap, però...
Que ja els tinc al cap,
mateix,
exacte,
no?
Sí, correcte.
Per tant, les expectatives, com a mínim, són, les intencions són bones, no?
Sí, no? I a part tot el tema també de la gestió de residus, que ara des d'Europa venen moltes lleis concentrades amb els residus i concentrades concretament amb el tèxtil, i per tant volem aprofitar que ja tenim un sistema amb una revalorització d'aquest material, doncs per poder fer una bona proposta, i ja estem en ello.
Ara, per acabar, estava pensant que li estem fent una entrevista a l'Àlex perquè fa una cosa diferent, rara, extraordinària, però que hauria de ser la norma, que hauria de ser el que és habitual, que hauria de ser el que fa tothom. És a dir, no t'haurien d'estar fent una entrevista perquè estaries fent el que fa tothom, no?
Ojalà.
I en realitat no és així, no?
No sé gairebé què contestar-te aquí, però suposo que sí, no sé. Jo, clar, a mi em surt des de molt a dintre i, per tant, jo ho he fet amb tot l'amor del món i no diré que és fàcil, perquè no ho diré, però sí, jo al final... Jo, quan la gent es posa a emprendre al meu voltant, no?, que m'està passant, sempre ho dic, no?, amb la màxima consciència possible, si us plau, que al final no és qüestió de guanyar molts diners, que això ho entenc, i òbviament pues, tots volem, no?, però de tenir on gastar-los, no?, també, i el planeta hi ha de ser, hi ha de ser sa, i és on estem tots, i per tant, no sé, a mi em mou això.
Àlex Huguet, CEO i fundadora de Glaia Huguet. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem el programa i ho fem amb una frase d'un escriptor que era conegut per la seva tendència a la broma i que ha passat així a la història, que és Francisco de Quevedo, però que de tant en tant també feia reflexions serioses, com per exemple aquesta. Deia: el qui passa el temps penedint-se del passat perd el present i arrisca el futur. Teniu 24 hores per donar voltes voltant d'aquesta frase de Francisco de Quevedo. Nosaltres tornem a l'edició del Revolució de demà diumenge. Gràcies equip, gràcies oients, fins demà.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Brugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.